Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Nou minuts passen de les 12 del migdia i avui dediquem els pròxims minuts al món dels petits, al món de la infància, i ho fem avui en companyia de la Verònica Bronstein, de l'Institut de la Infància. Verònica, benvinguda.
Hola, bon dia.
Bon dia i bon any.
Bon any, és veritat.
Que feia ja setmanes que, sí, no, sí, que no ens vèiem. I avui parlem d'un tema, jo diria que dels més complicats, no? Sobretot per les famílies i també pels propis nens. Parlem d'una etapa com l'adolescència, que és un dels canvis transcendent.
Sí, a més perquè són adolescències. Cada nen ho viu d'una manera diferent, o sigui que tot i que tu hagis tingut fills i que tinguis fins i tot si família numerosa, amb cada fill és una experiència completament diferent, com sempre, però l'adolescència més encara. I a més perquè dins de l'adolescència hi ha fases diferents, que sembla que quan tu ja saps més o menys com va la cosa, hi ha moments que comença a haver-hi canvis diferents, no? Primer amb la pubertat, amb tots els canvis hormonals, el canvi del cos, que tot això és per una criatura és d'una magnitud molt gran, i després, clar, tot el que tot això comporta a nivell d'identitat, d'independència, no? Bueno, tot això, mira, tot el que estem vivint a nivell del país, però en un nen.
Està resumit. està pràcticament resumit. De fet, clar, és el canvi de passar de nen a no adult, però sí en una etapa ja de maduresa, no?
Clar, és la transició, sí, podem dir que l'adult és perquè és aquesta transició, aquest pont, que a més dura molt més que abans, comença abans, acaba després, no? Tenim aquests adolescents joves que continuen, no?, sent dependents dels pares, vivint a casa dels pares, que amb tot el tema de la feina costa de sortir, però ja abans de la crisi, no?, costava, estaven com molt amb uns pares que també són més liberals, més moderns que els pares que teníem nosaltres, i que això facilita, no?, que també estiguin com molt al niu i es prolongui molt, i a més amb una disposició als canvis que comencen abans i que té a veure realment amb l'alimentació i tot uns canvis que es nota que en totes les societats modernes està passant, que el canvi comença abans.
Mm-hmm. Uns canvis, vull dir, l'adolescència viscuda fa, no sé, posem 20 anys enrere, no té res a veure amb l'adolescència viscuda ara.
No, clar, i a més tot el tema de tecnològic, evidentment, a l'adolescència, clar, també ha ajudat molt. Hi ha molts nens que a l'adolescència són molt solitaris i això permet que tinguin un pont amb el món, que potser que abans un nen tancava la porta de l'habitació, no sortia i no tenia cap tipus de lligam, no?, amb el món extern. I ara potser que participen en algun xat, estan dins d'algun grup, no?, tenen algun tipus de lligam, i no tot és dolent. No és així. I l'adolescència tampoc és un moment que sigui tan dolent com es diu, no? O sigui, també és complicada aquesta preadolescència del nen de 2-3 anys. Clar, tot el que comporta un canvi a nivell d'identitat, una transició, sempre, no? Som humans, som éssers vius, i tot això comporta que hi hagi unes reaccions i unes dificultats per qui envolta. Primer, per qui ho està vivint. I això els pares hem de ser molt conscients. A vegades dius, no, i tot això, quina comoditat i que difícil. Però pitjor per qui està, es mira al mirall i no es reconeix, o qui es dona cops amb la paret perquè el cos encara no ho domina. Clar, tu estàs, què passa, no?, que estàs donant cops o que trenques coses, se li trenquen les coses, perquè, però clar, per qui viu aquesta transformació és una mica la metamorfosi de Kafka, no? Si ho llegim, és un conte molt curtet i molt fàcil de llegir per tothom, i jo crec que un pare hauria de llegir-ho per entendre la complicació que comporta per una persona aquesta transformació i de sentir-se de vegades, ells ho diuen, com un monstre. A més, amb l'incertesa de que no saben aquesta transformació, tu saps que d'ahir sortirà una persona maca, més o menys, no? Bé, cadascú amb la seva, el seu potencial. Però els que ells no ho saben i estan en un moment en el qual el reconeixement social i la imatge és molt important. Clar, mirar-te i sentir-te un monstre és molt, molt difícil.
Uh-huh. És important una cosa que comentaves ara, i és que, clar, l'adolescència no tot és negatiu. També hi ha coses positives. El que marca, diguem, tant lo bo com lo dolent és com és la magnificació, no?, que se'n fa de tot això. Els problemes són grans problemes, tant per qui els pateix com per la família, com per l'entorn, però les coses bones també són enormes, no?
Es magnifica molt tot, sí.
Sí, sí, això podria ser, diguem, un tret, no?, diferencial. Sí. Vull dir que no ajusten les coses a la mida, a la mida real.
Sí, 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 sí. No? És com si hi hagués moments que tot es veu amb una llupa, no?, o que un problema petit ho viuen amb una magnitud molt gran, perquè, clar, no tenen l'experiència, estan calibrant, estan equilibrant, fins que, clar, l'adultès en realitat consisteix en això, no?, que tu puguis tenir un equilibri, que una baralla amb una amiga pot ser el final del món. I realment és el final del món, perquè no entenen que després d'això continua la vida i que continuen les amistats, i que de vegades tu dius, bueno, però mira, les amistats més importants jo me les he fet a la universitat, no? Les que continuen a la vida no són les de quan tenia 12, 13 anys. En general, no? Mantenim amistats a partir dels 15, 17, però clar, els 12, 13 anys que estan canviant el grup, que tenien un grupet que funcionava, no?, i fan aquest canvi de la primària a l'ESO, i a més comencen a l'ESO, fan un grup i després aquest grup no resulta, clar, és el final del món, no?, per ells. I realment és així, i ho hem d'entendre així, però clar, aquesta magnitud que tu diguis, i a més de vegades t'ho expliquen, de vegades no, de vegades estan tot el dia parlant d'això, i tu no et ve de gust, tu també estàs, jo sempre dic, les mares en aquesta adolescència de les filles, moltes viuen la menopàusia, amb la qual, clar, és explosiu, no? Tanta hormona i tants canvis en una família s'han de poder viure. I, bueno, estem en això.
És una època i una etapa de canvis. Vosaltres, des de l'Institut de la Infància, ara proposeu uns seminaris, unes activitats per a professionals, precisament amb professionals. Parlarem d'aquí una estona amb el Mario Izkovic, que és psicòleg i és qui imparteix precisament aquest seminari. Però, si et sembla, abans, com sempre, posarem unes notes de música al programa, i ho farem amb un dels temes de Pinkerstone, que, recordem, els vam tenir en directe, vam parlar amb un dels seus components, i precisament ho fèiem perquè van venir el Petits Grans Llibres, que amb tant d'èxit vau fer el Mercantic. Recordem un tema dels Pinkerstones i després continuem parlant de l'adolescència amb el psicòleg Mario Izkovic.
Sabana. me gusta igual. Oigo pasos a lo lejos, sandalias de playa, tacones de fiesta y botas de cuero. Oigo frases a medias, les invento una vida de telenovela, como haces tú. Son las cosas que me pasan.
Pinkertons, amb ells arribem a l'entrevista, a aquesta conversa que us hem anunciat abans amb el psicòleg Mario Izkovic, a qui ja tenim a l'altra banda el fil telefònic. Mario, molt bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
El Mario s'encarregarà d'impartir aquest seminari, aquestes sessions que organitza l'Institut de la Infància aquí a Sant Cugat, a la Casa de Cultura, el dissabte 30 de gener.
Exacte.
Per parlar precisament d'adolescència, que és el tema que ens ha portat avui la Verónica Bronstein, que m'acompanya a l'estudi i que també m'ajudarà d'entrada a presentar el Mario, ens explicarà i ens posarà en situació sobre la persona que s'encarregarà de parlar del tema.
Bé, en Mario és un dels referents en el tema de la psicologia de l'adolescència. Té una gran experiència de moltíssims anys a nivell clínic i a nivell també d'intervenció a escoles i acompanyament d'equips i en la formació. Per tant, a més, és autor d'una bona quantitat de llibres sobre el tema. Un en particular és molt interessant, que és Tiempo de Transformación, que parla de l'evolució aquesta dels 12 als 15 anys. I ja hem fet formacions amb ell i és també fundador de l'Institut de l'Infància, vicepresident. I bueno, jo crec que serà una experiència per la ciutat tenir una formació amb ell en una ciutat de tants adolescents i tants professionals que treballen amb adolescents. Per nosaltres és un luxe, ho tenim només una vegada a l'any perquè l'està molt ocupat, però el gener sempre ens dona aquesta formació i bueno, estem molt contents.
Mario, d'entrada, què és el que creus que és més important transmetre a aquests professionals que treballen amb els adolescents?
Bé, en principi, moltes gràcies a la Verònica per la presentació i voldria dir que no és tan sol als professionals, sinó en general, el tema dels adolescents ens preocupa a tots, però non è un tema nuovo, cioè di sempre, l'adolescenza è sicuramente, in cada epoca, sicuramente un tema di conversa, un tema di investigazione, un tema di preoccupazione. In algún sentido, los adolescentes posan un mirar de la nostra società y veiem cosas en los adolescentes que potser tenen a veure amb la societat actual. Després hi ha les particularitats en general dels adolescents, és a dir, que no tots els adolescents són problemàtics, no tots els adolescents ens porten mal de cap, però és veritat que hi ha moltes situacions, fins i tot en adolescències, entre cometes, normals, que fan als adults preocupar, donar-li voltes, tenir neguits, etc. Aleshores, la qüestió és una mica que els professionals, siguin psicòlegs, educadors, puguin, d'una banda, escoltar el que passa, aquest neguit, aquest malestar, i d'una altra, poder acompanyar a la gent, acompanyar els adolescents, acompanyar les famílies, els pares, amb aquest tema, que no es tracta d'una malaltia, no? Per alguna gent, en un sentit, és com una malaltia, no seria el cas.
En aquesta formació parlaràs dels conflictes i els desitjos dels adolescents. Podríem allò subratllar quins són, segons tu, aquests conflictes i desitjos que tenen?
La primera qüestió, com qüestió normal, diguéssim, de l'adolescència normal, perquè el primer hem de parlar de l'adolescència normal i després hem d'entrar en temes més problemàtics i fins i tot en psicopatologia, si és necessari. Però en temes de normalitat, el que hem d'entendre és que l'adolescent està fent un procés de deixar enrere la seva infantesa i ha de trobar el seu lloc en aquesta societat, no? Quan diem el seu lloc, parlem del seu lloc professional, el seu lloc fins i tot d'identitat sexual, el seu lloc en relació a la gent, etc. I tot això comporta un temps, que en la societat actual s'ha allargat molt, on aquest adolescent va fent aquest procés. I això comporta també uns dolç, és a dir, per deixar darrere una mica la infantesa, deixar enrere la relació que tenia amb els pares, que canvia molt, i això també comporta dificultats en les famílies, és a dir, l'acceptació pels pares de que tenim un adolescent a casa que potser té el seu pare en moltes coses, que potser no pensa com nosaltres, que potser no és com era quan era més petit, que ha canviat, i l'hem d'acceptar.
I com és aquest vincle amb els adults en aquesta etapa de la vida? Avui, ara, en aquesta societat que tenim?
Torno a dir que en un sentit és un tema problemàtic i sempre ho ha sigut. Aleshores, és bona la teva pregunta, perquè quina és la particularitat de l'època actual? I l'època actual no és solament un tema dels adolescents, està mediatitzada molt, 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 per el que el filòsof, el sociòleg Sigmund Bauman va parlar de la modernitat líquida, que és, en un sentit, tot això que té a veure amb els canvis tan ràpids que estem assistint a la nostra societat, no? És a dir, que hi ha menys contacte personal, hi ha menys diàleg, hi ha molt més tot al voltant de les pantalletes, i jo no parlo solament dels adolescents, parlo també dels pares, hi ha menys, en un sentit, algunes vegades diàleg, i això comporta funcionaments diferents. Hi ha coses que els adults pensen que són d'ara, però sempre han sigut, és a dir, tot el que té a veure amb una mena de narcisisme dels adolescents, de pensar molt d'ells, sempre ha sigut així, i també tot el que té a veure amb els perills de la societat. Sempre hi ha hagut perills a la societat. El que passa que ara, potser perquè ens comuniquem més, sabem més coses, pensem que hi ha més perills ara. Però això no ha canviat. I l'última qüestió important és que en un sentit en positiu, és a dir, la generació dels pares entén molt més els adolescents d'avui en dia que en el passat. Això té una vessant positiva i una menys positiva. La positiva és que potser els pares i els fills poden escoltar la mateixa música, poden parlar de les mateixes coses, hi ha com en aquest sentit més cercania. I potser el que no és tan bo és que a vegades els pares es costa fer de pares i fan més, potser més d'amics dels seus fills. I això per a l'adolescent és molt problemàtic.
O sigui que hem d'assumir que cadascú ha de fer el seu paper per no dificultar encara més tot aquest procés, no? I això és el que és una responsabilitat de la família.
Jo estic d'acord amb tu. És a dir, jo treballo molt amb escoles de pares, treballo molt amb pares en general, i un dels grans temes dels pares és com fer de pares. És a dir, com la dificultat de l'època actual de diferenciar-se. És a dir, que a vegades fer de pares suposa posar una distància respecte dels fills. I als adults, potser com generacions, costa una mica, no? A vegades volem delegar això. Ahir parlàvem amb un grup de docents d'una escola de Barcelona. A vegades els pares volen delegar aquesta responsabilitat a l'escola perquè costa, en un sentit.
Clar. Verònica, que estàs aquí escoltant, i m'imagino que rumiant, no? Allò pensant. Vols preguntar-li alguna cosa al Mario?
No, jo, la qüestió aquesta de l'autoritat, que no és còmoda, no?, dels pares d'haver de posar límits, no?, sembla que cada vegada costa més. I és veritat que, per una banda, els pares són més amics, per una banda s'han allunyat del seu lloc, no? I de vegades molts han deixat la responsabilitat. O sigui que tenim una mica aquests pares propers, però també tenim pares que, bé, no volen saber res de tot això i que, bé, la societat una mica s'ho trobi, no? Abans teníem una família extensa que ajudava, no? Hi havia com una tribu intermitja entre la família i la societat. Ara aquesta família àmplia està una mica més perduda també, les famílies s'han desplaçat, no tenim tres generacions, quatre, de vegades convivien en la mateixa casa, sí. No? Tenies els avis, ara tenim uns avis que fan de cangú, però després no, com se demana
però,
molt,
però tampoc
després,
sense massa autoritat, no?
Clar, o sigui, tenim una barreja, això que parlava Mario de la societat líquida, també tenim una família una mica líquida, no? Els rols, tenim una família també, aquestes famílies que ara se separen, reconstitueixen, no? Tot dura menys, també les parelles duren menys, la família en l'estructura bàsica tradicional dura menys, tot dura menys, i tot això forma part, no? Perquè l'adolescent necessita molta seguretat i certesa des del món exterior, perquè ell ja té massa dubte, i potser que els adults no podem donar-li aquestes certeses perquè no les tenim. No tenim feina per tota la vida, no tenim governs i polítics i models que siguin fiables. O sigui, tot això comporta que ells també estiguin una mica com desconfiats, no?, del món adult. Potser més que abans.
És a dir, que no tenim unes referències, podríem dir, estables o fixes que serveixin per donar-nos aquesta seguretat, no?, en el clar, marc en què ens movem.
Clar, si l'adolescent necessita una mica de rebeldia, necessites rebel·lar-te contra una cosa que estigui com molt, no?, que estigui molt clara, però clar, si no ho trobes, contra què et rebel·laràs, no? Has de construir una mica una realitat que és difícil. Però bueno, jo m'imagino que Mario també té el seu punt de vista i cadascú també ho viu, no?, d'una manera. Potser hi ha molts punts de vista, no?, al voltant de l'adolescència per analitzar, i d'això es tracta també el que farà, el que portarà el dissabte 30.
Dissabte 30, el món de l'adolescència, amb el Mario Izković, psicòleg, amb qui hem conversat i a qui li agraïm que ens hagi acompanyat avui. Mario, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I molt bon dia. Adéu-siau.
Gràcies, adéu-siau.
Bé, vosaltres treballeu habitualment, aquesta és una formació que dèiem que es farà el dissabte dia 30, que és per a professionals en general?
Aquesta vegada és per professionals, educadors, estudiants de carreres, no serà per pares. L'any passat hem fet dos grups a la vegada, però aquest any hi ha tanta gent que estava interessada i volíem enfocar el tema molt concretament en tema professional. Hi ha uns pares que volen que es faci, però estem esperant, si hi ha un grup de pares que també ho volen, probablement es podrà fer una edició per pares, però en aquest cas aquesta és per educadors, professionals, poden venir monitors, poden venir, no tenim una, un límit en aquest sentit. Volem que sigui gent que intervingui en l'educació, però que no com pares, sinó com educadors o professionals. Uh-huh. I per la tarda es farà un altre, és un altre tema, que és una introducció, són dues hores al voltant dels llibres per parlar del tema de la mort i el dol a través de la literatura infantil. O sigui que també estan convidats i és una formació, en aquest cas, molt econòmica i benèfica també per al tema del local de l'Institut de la Infància.
Les dues formacions es fan a la Casa de Cultura?
A Casa de Cultura, sí.
I cal inscripció prèvia?
Cal inscripció, poden escriure a institutodelainfancia@gmail.com i entrar al web, que és www.institutdelainfancia.org.
Molt bé, doncs sobre l'adolescència, que podríem fer un capítol pràcticament cada dia, i m'ha semblat molt interessant això de la societat líquida. Mm. I és molt cert que ara tots els canvis es produeixen en molt poc temps i que això crea una certa inestabilitat, no? Que no ajuda. I precisament en un moment de canvis en la vida d'aquestes persones que passen de ser nens a ser adults o que ja comença la seva etapa de maduresa, això ho dificulta encara més.
Sí.
Cada dia aprenem coses.
Sí, i a més, mira, la gent que està matriculada, que molta ja repeteix i la coneixem, en si mateixa tenen unes experiències que jo estic encantada perquè jo vindré a escoltar també, perquè sempre aprenc i la gent que està matriculada és fantàstica i nosaltres sabem que treballen molt bé perquè aporten moltes coses i és un plaer. Sempre que es fan formacions gaudim molt i estem molt contents. Ara començant l'any amb un semestre per davant que, déu-n'hi-do, molt bé.
Doncs, Verònica, ens tornem a veure d'aquí 15 dies i continuem parlant de temes relacionats amb la infància.
Molt bé. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia.
Adéu, bon dia.